haurà eleccions el 27S. Malgrat que ahir sectors de Convergència Democràtica i algun d'Unió demanaven al president de la Generalitat que ajornés aquestes eleccions, Artur Mas no replantejarà la data. Ho va dir a la reunió de la direcció de Convergència. Fons de la trobada han explicat a RAC1 que Mas va explicar que manté el rumb cap a les plebiscitàries només començar i asseguren que cap dirigent no va gosar portar-li la contrària. En l'anàlisi que van fer de la trobada lamenten que no han sabut marcar perfil ideològic, informa Marc Martínez Amat.
Després de l'anàlisi de les dades que va fer Josep Rull, Mas va intervenir i va valorar-les amb un discurs que no va deixar lloc a dubtes sobre la intenció de mantenir la data. Tot i que hi ha qui dins del partit no ho veu tan clar, ningú no va treure el tema en el torn de paraules que es va obrir. La direcció de Convergència llegeix els resultats de diumenge en tres nivells. El primer, a comarques, si ho continua sent hegemònica i ha consolidat les ciutats. En el segon, a Barcelona, la patacada més forta del que s'esperava del PSC ha catapultat Ada Colau per sobre Xavier Trias, interpreten. I en el tercer, a l'àrea metropolitana, si ho ha quedat encongida o directament esborrada en ciutats com Cornellà, l'Hospitalet de Llobregat o Santa Coloma de Gramenet. Aquí és on es va encetar un debat perquè diversos dirigents, entre els quals uns quants consellers del govern, consideren que Convergència en aquesta campanya ha renunciat a entrar en una batalla de les idees i ha perdut perfil ideològic. Acabada la reunió, els responsables de la campanya, Lluís Corominas i Ramon Espadaler, van evitar entrar en el debat sobre la data en la roda de premsa.
Dic que avui el que fem és una valoració sobre les municipals i, en tot cas, si hem de fer altres valoracions, doncs, quan les fem, ja els hi comunicarem.
Escolta, ja farem en el seu moment tots els altres debats subsegüents, però en qualsevol cas no desprenguin tampoc d'això que queda en qüestió, doncs, el que és el que teníem previst.
A la tarda, Mas no va voler respondre als periodistes què pensava sobre la data del 27S i va contestar amb un "ja en parlarem" quan va entrar a la reunió de la direcció conjunta de Convergència i Unió.
Un mal, un pèssim "ja en parlarem" que donava pas a grans interrogants. De tota manera, els esveïa a la nit a RAC1 el coordinador general de Convergència, Josep Rull.
Nosaltres, insisteixo, tenim aquest pacte. Ens hagués agradat el plantejament d'una llista unitària fer-les al mes de març. Això no va ser possible. Tenim una part del país molt activada i tenim una gran mobilització que probablement es produirà l'11 de setembre i hem de ser capaços d'aprofitar aquesta mobilització.
I en una entrevista a 8TV, l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, va vincular directament la seva continuïtat a la necessitat de donar una imatge d'unitat de cara al 27 de setembre.
Convergència i Unió no pot badar cara al 27 de setembre, és a dir, no podem badar, ens hi juguem molt i jo crec que precisament hem d'estar més units que mai i no hem de donar ara una imatge de cara a aquest se'n va, aquest fa no sé què, no, escolta, és un moment important.
Qui sí que interpreta les municipals en clau sobiranista són Esquerra Republicana i la CUP. Tant Oriol Junqueras com David Fernández, que van ser ahir en aquest estudi al món a RAC1, diu que tenen coll avall que hi haurà eleccions al setembre, que és quan el president va dir.
Absolutament convençudíssim que hi haurà eleccions i que, a més, el sobiranisme, l'independentisme, les guanyaran i que obrirem un procés constitucional, que serà el procés constitucional de la nova República Catalana i que, per tant, estarem construint, estarem fent des d'aquell mateix moment la independència de Catalunya.
Mantenim que s'han de fer, quan abans millor, aquestes eleccions plebiscitàries constituents, és a dir, avancem cap a la independència i quin model i quines bases democràtiques posem a la futura República Catalana.
Però això no vol dir que no pugui existir el debat sobre el 27S i si s'han d'ajornar o no les eleccions. Escolteu el que deia David Fernández ahir aquí al món a RAC1.
Hi ha una cosa que encara reforçarà més el procés. El règim es tanca per dalt del 78 i quan vinguin les generals, no? El PP, PSOE i Ciutadans tanquen per dalt qualsevol possibilitat de canvi. I això igual és millor que mogui fitxar els altres i després aquest país si veu que entre el 2016 i el 2020 hi ha una majoria absoluta de PP i de Ciutadans a l'estat espanyol, ni 51 ni 52, ens anem als 60.
Per tant, 66, esperar?
No ho sé, jo dic com a reflexió, la CUP ja ho ha dit, la CUP està perquè siguin immediates el 27 de setembre. Ja, no hem posat nosaltres, no hem posat nosaltres la data, nosaltres volem avançar el més aviat possible perquè la situació urgeix.
PP i Ciutadans també han analitzat com pot afectar o no el procés després dels resultats de diumenge, però Albert Rivera ha quedat demostrat que està tocat i enfonsat.
Ese plebiscito lo han perdido. Supongo que Artur Mas se tendrá que repensar muy mucho si realmente esa Cataluña que dice él que la inmensa mayoría es independentista, pues realmente a lo mejor en vez de la independencia lo que quieren es acabar con la corrupción, acabar con el paro, reactivar la economía, es decir, lo mismo que el resto de españoles.
I per Alicia Sánchez Camacho s'evidencia que no té cap mena de sentit convocar el 27S perquè ara el que cal és frenar l'ascens del vot antisistema.
que el senyor Mas hauria de reflexionar molt seriosament, perquè si ja l'Ajuntament de Barcelona està en mans dels antisistema, el que no pot permetre és que d'aquí uns mesos també els antisistema o altres formacions puguin arribar a la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya.
Per cert, que comença el ball de negociacions i pactes després de les eleccions municipals i a Barcelona Ada Colau es fixa com a objectiu arribar a acords amb Esquerra, el PSC i la CUP per impulsar el seu projecte social. La líder de Barcelona en Comú i guanyadora de les eleccions de diumenge es planteja un pacte de govern d'esquerres o manar en minoria, però amb acords puntuals en els grans temes. Ahir ja es va posar en contacte amb ells per buscar una data per veure's i en públic els va demanar que posin la ciutat per davant dels interessos de partit.
Prioritzarem trobar-nos amb Esquerra Republicana, amb el Partit Socialista, amb la CUP, amb qui volem començar. A partir d'avui mateix nosaltres activament volem començar ja aquesta ronda de converses. El que sí que demanarem és responsabilitat. Si s'han presentat a la ciutat de Barcelona, entenem que la prioritat per tothom ha de ser la ciutat de Barcelona.
I va afegir que tampoc descarta arribar a algun acord puntual amb la resta de partits del consistori, sigui Convergència, el PP o Ciutadans. Des del món RQ, Colau també va dir que els barcelonins que no l'han votada no han de tenir por a que ella sigui l'alcaldessa.
Ningú ens ha de tenir por. Qui ens ha de tenir por, en tot cas, són els corruptes o els que volen mantenir privilegis o els que volen mantenir la desigualtat a la ciutat. Però tota aquella bona gent que el que vulgui és doncs, que s'atenguin les necessitats bàsiques de la ciutadania, que hi hagi una economia justa, que es distribueixin els beneficis de la ciutat per garantir els drets més bàsics, que hi hagi més democràcia, que hi hagi un ajuntament actiu contra la corrupció i exemplar, doncs aquí ens hi trobarem tothom.
El republicà Alfred Bosch, està disposat a parlar-ne, proposa condicions a Colau.
En la mesura en què Barcelona en Comú accepti també ser un actor per tal d'empènyer endavant el procés nacional cap a la independència, tot serà més positiu, tot serà més fàcil.
El PSC també s'hi posa bé. El primer secretari dels socialistes, Miquel Iceta, està disposat a negociar un govern d'esquerres a la ciutat. Iceta també va donar ple suport a Jaume Collboni per continuar a Barcelona, tot i la pèrdua de 7 regidors.
Jo crec que Jaume Collboni ha fet una magnífica campanya. No només ho han dit els socialistes, molta gent que no l'ha votat. És una persona clau en la reconstrucció del projecte socialista, no només a Barcelona, sinó a Catalunya, i jo la veritat és que l'encoratjo a seguir per aquest camí.
En canvi, des de Ciutadans, Carina Mejías creu que els barcelonins el que volen és aturar el procés independentista i també s'ofereix per negociar en Colau.
No descartamos dialogar con nadie, al fin y al cabo son adversarios políticos, pero siguen siendo barceloneses como nosotros. Estaremos del lado de la suma de esfuerzos y de la suma de acuerdos. El que está claríssim és que la ciutat de Barcelona ha dit prou al nacionalisme independentista.
Xavier Trias té clar que s'ha de quedar a l'oposició. L'actual alcalde reclama però a Colau que ara que ja ha guanyat deixi d'atacar-lo. Ho va dir aquí al Món RQ.
Jo li demanaria és que suavitzés el discurs d'intentar involucrar i empastifar tothom. Però jo la veig una senyora pues, que és molt mandona, per tant la veig manant, i espero i desitjo que faci l'alcaldessa de Barcelona amb tots els ets i uts i amb tot el que representa ser l'alcaldessa de la capital de Catalunya.
Ada Colau s'hi tornava amb contractes de futur ja signats per Xavier Trias.
Aprofito per demanar ara a Convergència i Unió que més enllà de l'amabilitat en les formes demanaríem que, si us plau, no tanqui ara contractes del darrer moment, perquè avui mateix ens han informat des de l'Ajuntament de Barcelona que s'estan convocant reunions extraordinàries per tancar contractes i concessions a anys vista, cosa que ens semblaria greu.
I Trias carregava contra Colau novament a 8 al dia.
Jo el que crec que no val és un cop has guanyat pues intentar continuar empastifant. Crec que quan guanyes, pues jo crec que has de deixar de fer eslògans i t'has de posar a fer les coses diferents. Jo estenc la mà a tothom i a la senyora Colau jo crec que he pres una posició des del primer moment d'haver perdut les eleccions pues de col·laboració, de bona entesa, de dir com fem el traspàs, anem-lo a fer ben fet, ben ordenat, perquè tingui pues, tota la seguretat de que les coses es fan a la perfecció.
Per cert, dos elements col·laterals a l'endemà de les eleccions. Primer, el programa electoral que haurà d'intentar executar com a alcaldessa, informa Xavi Pérez.
Es tracta d'un programa social ambiciós que, per exemple, contempla mesures en matèria d'habitatge. L'exlíder de la plataforma d'afectats per la hipoteca i futura alcaldessa vol acabar amb els desnonaments per motius econòmics i aprofitar també els pisos buits de la ciutat per garantir un habitatge digne. També és ambiciosa la proposta d'una educació infantil universal, amb matrícules gratuïtes i evitant la privatització de l'educació de 0 a 3 anys, de la qual acusava Xavier Trias. Sobre el turisme, vol un control més ferm dels pisos turístics i reduir el nombre i l'espai dedicat a les terrasses. En matèria de seguretat. Vol reorganitzar la Guàrdia Urbana per evitar duplicitats amb els Mossos, derogar l'ordenança de civisme i instal·lar càmeres a totes les comissaries de la Guàrdia Urbana. Una de les propostes també que més van cridar l'atenció en campanya va ser la creació d'una oficina municipal anticorrupció com a òrgan de control del govern. Pel que fa al transport públic, proposa ampliar la targeta gratuïta de menors de 14 anys a menors de 16, ampliar també descomptes per persones a l'atur i amb rendes inferiors al salari mínim. Barcelona en Comú també es proposa crear ocupació, garantir els drets socials i revisar els projectes que considera que són contraris al bé comú.
I també les incògnites que té en aquest moment el sector econòmic sobre la nova alcaldia barcelonina, informa Xavi Sala.
De fet, inquietud és la paraula més repetida avui a la premsa econòmica. Inquietud empresarial, llegim a l'Expansió, i el Cinco Días afirma que el diner s'inquieta. La mostra més clara d'aquesta incertesa la trobem a l'evolució de la borsa. Ahir, l'IBEX 35 va registrar un descens del 2%, un símptoma dels recels dels inversors al nou mapa polític espanyol. Pel Financial Times, la confusió regna a Espanya, i el rotatiu britànic afegeix que els guanyadors de diumenge van ser, de fet, la confusió, la fragmentació i la imprevisibilitat. El The Wall Street Journal diu que els espanyols donen la veu als indignats, i Bloomberg es fixa en l'ascens del que bateja com insurgents. Per la seva banda, l'economista ja dona per fet que el resultat electoral frenarà les inversions i el creixement econòmic. El més contundent, però, és l'Expansió, que afirma literalment que Barcelona i Madrid són hostatges del populisme.
Els alcaldes de Tarragona, Lleida i Girona, mentrestant, també pengen el cartell d'Esbusca soci. Els tres en van parlar ahir al Món RAC1. El socialista Àngel Ros, després de la trompada de diumenge, s'ha quedat amb la meitat de regidors i és el que més clar té que necessita un suport fix per governar sense ensurs a la paeria.
Intentar, com a primera instància, un acord de govern estable, que pot ser ara o pot ser després de les eleccions del setembre, i casta no aconseguir-ho, governar en minoria amb acords puntuals.
En canvi, el convergent Carles Puigdemont, que ha tret una majoria més còmoda a Girona, prefereix no tenir parella de ball fixa, tot i que tampoc ho descarta.
El que en tot cas intentarem és governar en solitari, perquè ha donat bons resultats per la ciutat. No descartem un pacte d'estabilitat amb qui ens puguem posar d'acord amb un gruix de polítiques, però al marge d'això hi ha pactes puntuals que es produiran al llarg del mandat, com ja s'han produït en aquests darrers 4 anys.
A Tarragona, el socialista Josep Fèlix Ballesteros sobre totes les possibilitats i no es descarta per cap opció.
Veurem si és possible governar amb una majoria relativa com fins ara hem fet, amb acords multinivell i de diferents tipologies, o bé doncs hem de fer un pacte estable, que també seria una possibilitat. Ara això està molt obert.
Qui ho té complicat per tornar a governar, Xavier García Albiol, tot i haver guanyat les eleccions, la suma de Badalona en Comú, el PSC, Esquerra Republicana i Iniciativa, el pot defenestrar, com ell mateix reconeixia ahir aquí al Món RAC1.
El que es presenta a Badalona, sembla que es pot presentar a Badalona amb tots els respectes per tothom, jo crec que pot ser molt perjudicial per la ciutat. Estan governats per 4 partits que han perdut les eleccions, d'idees tan dispars. Doncs jo crec que el tema serà perjudicial per la ciutat de Badalona.
Mentrestant, Mariano Rajoy descarta qualsevol canvi al PP o al seu govern i assegura que ell és el millor candidat que té el PP de cara a les eleccions generals. Diu que trigarà dies a treure conclusions de la patacada electoral de diumenge, però que si hi ha un problema és que s'explica poc, que el seu govern comunica poc.
No me voy a refugiar en haber sido el partido más votado. Aspiramos a mucho más. Tenemos que ser más próximos, más cercanos y comunicar más con los españoles.
I si comunica poc és, entre altres coses, perquè Rajoy feia, atenció, atenció, 1.091 dies que no apareixia a la sala de premsa del PP. 1.091 dies. Clar, compareu Rajoy, que efectivament és president del govern d'Espanya, amb Albert Rivera, que en tot cas farà 1.000 minuts que no surt en una televisió o en una ràdio. Ahir va sorprendre posant-se Rajoy darrere un faristol al mateix lloc on hi han posat plasmes una desena de vegades, i ho va fer per treure pit de la victòria del PP, va dir en aquestes eleccions. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Poques conclusions, però en tot cas deixa clar que no és el moment d'autocrítiques.
L'autocrítica, pues realmente no tengo mucho que añadir a lo que he señalado, ¿no? Es decir, nosotros hemos gobernado pues en la etapa más difícil, pero de la misma manera que le digo eso, le digo que estoy absolutamente convencido de que los españoles en las próximas elecciones generales van a reconocer el esfuerzo porque ellos han sido partícipes de él.
Admet una notable pèrdua de vots, diu que no poden estar satisfets, però res de canvis.
No tengo en este momento previsto hacer ningún cambio en el gobierno ni tampoco en el partido con la gente que está al frente de la dirección del partido. En el año 2011 ganamos las elecciones generales, en fin, con un resultado que fue el mejor de nuestra historia. Por tanto, no me parece que el problema venga de cambiar o dejar de cambiar.
I res de contestar als barons que ahir per primer cop en molts anys no el van ni aplaudir. Li van recriminar que aquest últim any no hagi canviat res després de la patacada a les europees d'ara fa un any, admetent obertament que ara sí el PP se'l castiga per la corrupció.
On està el tema molt interessant és a les Corts Valencianes, on el socialista Ximo Puig, amb 23 diputats, ha de buscar acords en Compromís, que és la tercera força, amb 19, per sumar de pactar amb Podem o Ciutadans, que en tenen 13 cadascun. Però ni Puig ni Mònica Oltra pensen en cedir la presidència a l'altre.
Estem per un pacte progressista, gran pacte progressista a la Comunitat Valenciana, però també volem dialogar permanentment en totes les forces polítiques.
Me presenté para ser presidenta y el resultado acompaña. Las políticas de la troika en las políticas de este dogma neoliberal que ha llevado a mucha gente a la miseria i a la ruïna, el bipartidisme tradicional.
El PSOE, mentrestant, vol vigilar els pactes amb lupa. També els principals ajuntaments de la ciutat de València podrien ser decisius amb Podemos, igual que a Madrid, on Manuela Carmena es veu alcaldessa. La candidata d'Ahora Madrid va reconèixer que l'acord amb el socialista Antonio Miguel Carmona és molt a prop i va avançar els punts en comú.
Pasaba por las líneas rojas, por hacer lo imposible porque hubiera restos de actitudes de corrupción, como os diría yo, como larga masa que va a ayudar a formar pues una actitud de acuerdos, ¿no? No hablamos de pactos, sino de acuerdos.
Qui obre ronda avui és Pedro Sánchez per parlar amb els seus barons sobre pactes. Des d'Andalusia, la presidenta en funcions de la Junta, Susana Díaz, li ha demanat que vagi en compte.
Porque es verdad que se produce una pluralidad amplia, que quien está en mejores condiciones de gestionarla es el PSOE, pero lo tiene que hacer con mucha cautela, con mucha prudencia, fiel a los compromisos, porque evidentemente cualquier decisión tiene mucho riesgo.
El PSOE opta a governar en altres 5 comunitats. A les Balears podria pactar amb Podem i altres formacions d'esquerra per treure el govern a Bausà. A Extremadura, Guillermo Fernández Vara ha guanyat amb 30 diputats i amb els 6 de Podem supera la majoria absoluta. A Castella-La Mancha, Emiliano García Page necessita els 3 escons de Podemos per rellevar Maria Dolores de Cospedal, que s'ha quedat a només un de la majoria absoluta. A l'Aragó, els socialistes per governar necessiten sumar amb Podem i el PAR o la Junta Aragonesista. I a Astúries, on ha guanyat per majoria simple, en té prou amb Podem per arribar a l'absoluta. Més complicat ho té el PSOE. La Comunitat de Madrid, el PP, hi ha guanyat les eleccions i aspira a governar amb Cristina Cifuentes, però necessita el suport de Ciutadans, amb qui arriben justet a la majoria absoluta. Cifuentes no tanca la porta a pactar amb ningú, però dona prioritat a Ciutadans. Ara bé, Albert Rivera deixa clar que no tenen cap pressa a fer pactes.
Ciudadanos no va a estar en gobiernos que no encabece, y por tanto, desde la oposición, lo que vamos a hacer es proponer cambios para que se gobierne de otra manera. En España se han acabado las mayorías absolutas prepotentes. Se ha acabado ignorar a la oposición. Se ha acabado ignorar a más de la mitad de ciudadanos que no te votan.
Per cert, que l'alcalde que ha rebut més suport de tot l'estat entre els municipis de més de 10.000 habitants és el candidat socialista del poble de Granada, Huétor Tájar. Segons llegim el diari Ideal de Granada, es tracta de Fernando Delgado, del PSOE, que va aconseguir un 73,9% dels vots. Delgado governa en aquest municipi justament de poc més de 10.000 habitants des de l'any 96. El segon amb més suport és l'alcalde d'Alcaudete, a Jaén, i el podi el completa el d'Ontinyent, al País Valencià, també socialistes. Escoltem ara dos comentaris encreuats, el primer del periodista El Periòdic i col·laborador del Món RAC1, Fidel Marreal.
Ahir anava al metro i em va sorprendre escoltar una animada conversa sobre política. Ara, si entre tots no treuen l'Albiol de Badalona, m'emprenyaré molt, deia un home. Tinc la convicció que la gran conclusió de les eleccions de diumenge a Catalunya i al conjunt d'Espanya és que la gent ha recuperat la política, l'ha fet seva, l'ha fet plural, l'ha tret dels búnkers dels grans partits. Llegir els resultats només en clau independentista és desenfocat, al meu entendre. O és que no hi ha independentistes a Barcelona en Comú? O és que Unió és tota independentista? A canvi, sembla que no interessa gaire que les esquerres recullen a Catalunya, si incloem el PSC, 1.620.000 vots davant dels 900.000 de Convergència i el PP. Unes esquerres cada cop més desencomplexadament rupturistes i que s'emporten al gruix del nou votant jove. I tant l'eix nacional com el social tenen un accent comú. La gent vol governants honestos i propers, no professionals. Vol donar oportunitats a noves forces i moviments. I mentre molts es pregunten pel procés i per si hi haurà o no eleccions al setembre, crec que perdem de vista que la pluralitat i la nova cultura política han vingut per quedar-se. Es podrà decidir sobre la independència, sobre desnonaments o sobre impostos més justos, el que sigui. Però, com diu una magnífica secció del periòdico, s'haurà de decidir entre tots.
I el segon, el de la sotsdirectora del Segre i col·laboradora del Món RAC1, Anna Gómez.
Sempre m'ha fet gràcia llegir i escoltar les valoracions dels polítics després d'una jornada electoral. Fins i tot en la derrota més cruel hi troben el costat positiu i sempre guanyen en algun lloc o en alguna cosa. Escoltant-los s'aprèn molt a afrontar la crua realitat de la vida. De tota manera, això no és cap novetat. La innovació d'aquesta contesa ha estat les dues paraules més populars per definir el mateix, fragmentació o pluralitat. És a dir, s'ha acabat el bròquil per als partits tradicionals i les seves majories absolutes, que massa vegades s'han convertit en absolutistes. Per als primers, els de la fragmentació, aquesta olla barrejada ens portarà tota mena de plagues i enrenous, i com a prova, la borsa ahir mateix ja va baixar, i molt. Ai, 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 quina por. Per als segons, la diversitat ens durà gairebé al nirvana, entre bonances i abundàncies, i serem tots molt feliços. Veurem en què queda tot. També m'ha impressionat, per no dir una altra cosa, la definició de mandona que ha fet l'alcalde Trias de l'Ada Colau. No he sentit mai cap home definir un altre home com mandó. Suposo que al mascle ja se li pressuposen les qualitats de manar, i a les dones, doncs tot al contrari. Ni ambicioses ni mandones. Ves que curiós. En definitiva, el que sí és segur és que estarem ben entretinguts.
Gràcies, Anna. Recordeu tot l'enrenou que van aixecar les llistes fantasmes, no? Eren unes llistes bàsicament del PP i del PSC que es defensaven dels partits al·legant que els veïns havien de poder votar aquestes formacions. Són candidatures amb gent que ni viuen ni se'ls ha vist mai als pobles on es presentaven, com el de Joan Canongi, alcalde dels socialistes dels Omellons, a les Garrigues, tot i que ell és de Manresa, i no havia trepitjat mai la vila. Doncs bé, avui hem sabut una dada que desmunta tota aquesta estratègia. Les 140 llistes fantasmes que hi havia del PSC i el PP només han sumat 566 vots i això s'ha traduït en un únic regidor. De fet, moltes d'aquestes llistes no han sumat ni un sol vot. Una dada contundent que hem llegit al singular.cat i que desmunta qualsevol argumentació que es pugui fer des dels partits. Bé, qualsevol argumentació tampoc. Com recull el portal, aquests 566 vots ha permès a les dues formacions arribar a cobrir la meitat dels municipis de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Això es tradueix en 600.000 euros per a cada partit que paga l'Estat a compte de la Caixa dels Contribuents. Apa, que se cobri. 8:26 minuts, el jutge descarta desallotjar els treballadors de Movistar tancats al Mobile World Center a la plaça Catalunya de Barcelona. Considera que és un conflicte laboral i que per fer-los fora seria desproporcionat i podria provocar una alteració de l'ordre públic. Aquesta decisió ha donat una mica d'aire als 150 treballadors subcontractats de Movistar que han passat la tercera nit tancats. Un dels portaveus, Aitzol Ruiz, demanava una resposta urgent a l'empresa per reprendre les negociacions.
Està clar que això és un cop d'aire i que ens dona forces per continuar i volem que resolgui aquest conflicte. Això és un drama humà, ja. Volem marxar a les nostres cases i volem que Telefònica es faci càrrec ja d'una vegada i deixi de mirar cap a un altre cantó.
Denuncien unes condicions de treball precàries, fa 49 dies que estan en vaga i asseguren que no marxaran de l'antiga seu de Telefònica, ara convertida en seu del Congrés de Telefonia Mòbil, fins que l'empresa s'assegui a parlar. 4 minuts i 8:45 del matí, la Fiscalia Anticorrupció demana 4 anys i 10 mesos de presó pel cantant Ramon Zin i una multa de 14.000 euros. Creuen que l'artista podria haver carregat a l'ESGAE factures irregulars o de serveis inexistents per valor de 57.000 euros. L'acusen de delictes de falsedat documental i apropiació indeguda. Ramon Zin ha suspès tots els concerts fins que es demostri, diu, la seva innocència. Segons la investigació, Ramon Zin hauria actuat amb el vistiplau de 3 exdirectius de l'ESGAE, entre els quals l'exdirector general de la filial digital, José Luis Rodríguez Neri, a qui el fiscal considera el cap de la trama i li demana la mateixa pena que Ramon Zin. Els festivals de música deixen 300 milions a Catalunya, són càlculs del Departament de Cultura, que detalla que se'n fan 360 a l'any i apleguen 1,5 milió d'espectadors. El que té més públic és el Primavera Sound, que es fa a Barcelona i que reuneix prop de 200.000 assistents. Si bé és cert que la majoria es concentra a l'estiu, el nombre de festivals que es fan a Catalunya durant la resta de l'any és superior a la mitjana europea. Les dades també posen en evidència que els festivals són més veterans del que sembla. 6 de cada 10 tenen més de 10 anys. El més antic, Portaferrada, de Sant Feliu de Guíxols, des de l'any 58. La majoria són de pop rock i de música clàssica. Per cert, que el Primavera Sound que es fa aquesta setmana és el millor festival del món, segons el rànquing que ha fet la revista Time Out a Londres. N'ha posat 50 en una llista on en destaquen dos de catalans. El primer, com dèiem, el Primavera Sound, i el número 5, el Sonar. I als esports, Florentino ahir al vespre es va carregar Carlo Ancelotti com a entrenador del Madrid.
Quiero comunicarles que la Junta Directiva ha adoptado esta tarde la decisión de relevar a Carlo Ancelotti como entrenador del Real Madrid. Como todos se pueden imaginar, pues ha sido una decisión muy difícil, sobre todo para la junta directiva. Pero de todas formas, como siempre digo, no hemos venido aquí al Real Madrid a tomar decisiones fáciles.
De res va servir el suport total de la plantilla Carlo Ancelotti. Avui la castanya li dona a Madrid Alfredo Relaño, el director de l'AS, diu, se refugió Florentino en la directiva. Ese grupo de sabandeños que ocupó las dos primeras filas de la sala de prensa como parapeto psicológico para ese hombre visiblemente nervioso que compareció con un tono muy menor frente a lo que nos tenía acostumbrados. Nos dijo que quiere mucho a Ancelotti, pero que lo despide. En el ambiente entre ridículo y fúnebre del acto, echa en falta que saliera la pregunta de si piensa colocar a alguien como director deportivo. No lo reprocho. El acto era tan tonto en sí que cada cual bastante hizo con sufrir la vergüenza ajena que producía. Casi daba lástima ver a esa criatura confundida y sin salidas. O José Sámano, avui al diari El País, que escriu que antes y después de aquel paréntesis hubo Zidanes, Pavones, Graves, Sens, Valdanos, Pardezas, un Mourinho único, Balones de Oro y de Ojalata. Lo mismo se ensalzaba llegar a una semifinal que no vale una final ganada y quedarse un paso de otra. O se gana o a la calle y que gire la ruleta. Y así hasta hoy. O Santi Noia, Mundo Deportivo, que escribe avui, Florentino es un acumulador de cromos, pero en su colección no salía el entrenador. Solo jugadores y galácticos. Per cert que Gary Lineker va fer una piulada al Twitter descomunal. Lineker, que és comentarista esportiu de la BBC, va escriure: la política de contractacions del Real Madrid és, literal, una majaderia. O, como dicen por ahí, están locos perdidos. Ancelotti, recordem, és el novè entrenador del Madrid en 12 temporades de Florentino com a president. A saber, Del Bosque, Queiroz, Camacho, García Ramón, Wanderlei Luxemburgo, López Caro, Manuel Pellegrini, José Mourinho i ara Carlo Ancelotti. De tots els candidats que apareixen a les travesses, només quedaria descartat Jürgen Klopp. En canvi, Benítez, Michel, Emery, Marcelo Bielsa o fins i tot Nuno complirien les condicions. Escoltem ara el comentari que signa el company del diari AS i col·laborador del món a RAC1, Santi Jiménez.
Per Florentino Pérez, la temporada de veritat, la calimola, comença avui. Per ell, els mesos que van d'agost a maig són el peatge que s'ha de pagar per poder passar su equip a l'estiu. On hi hagi una bona presentació, una opa hostil a un club, una seducció a un jugador que s'estreguin els partits. No hi ha pel senyor Pérez una sensació comparable a la d'omplir el Bernabéu de turistes i fanàtics i poder dir al públic entre núvols de confeti que fulanito de tal, o como te conocemos en España, fulanito de tal, ha nacido para jugar en el Real Madrid. Tant li fa que sigui defensa, migcampista, davanter o entrenador. El que mola és la pretemporada. Però hi ha un problema. Per poder comprar cromos nous, s'ha de llançar la brossa als antics. Ahir li va tocar el torn a Mr. Ancelotti. Tècnic educat, estimat per jugadors, públic fidel i públic rival. El que li van ensenyar la porta de sortida, li van regalar un rellotge i amb dos copets a l'esquena li van dir: torni quan vulgui. Mira si s'ho ha cregut, que demà marxa a Canadà a operar-se. En aquest canvi de cromos frenètic que Roberto Palomar va definir com l'addicció d'un adolescent a la PlayStation, al senyor Pérez no li calen arguments per justificar el relleu. Quan li pregunten pels motius del canvi, amb tota la barra diu: pues mire, no lo sé. I que duri.
Gràcies, Santi. I Dani Alves, amb la final de Copa a la Cantonada i la final de la Champions a l'Horitzó, va exhibir un paquet de retrets al Barça i a la Junta Descomunal i va assegurar que ara com ara està més fora que dins del Barça la temporada que ve. Diu que l'oferta de renovació no premia el seu rendiment d'aquests anys i per això es veu més fora que dins del club.
¿Está descartado que sigas en el Barça?
A estas alturas sí. Después no sé. Después peor.
Alves va deixar el seu futur en mans de Bartomeu.
El president ja sabe lo que él tiene que hacer para que yo me quede. Si lo hace bien, si no lo hace, no bien. No se puede hablar.
I va acabar cantant.
Ahí dice, ainda es cedo para dizer bye bye. Ainda no es hora do final. ¿Entendió? Calma, tranquilidad, calma.
De fet, també hauríem d'haver posat la pregunta, que és quan li diuen: hi ha alguna cançó que refereixi a la teva situació en aquests moments? I per això va contestar això. No és que sortís a Dani Alves el fet de cantar, tot i que deu ser la segona cosa que més li agrada, o tercera, després de jugar a futbol. Alves va explicar que prendrà la decisió definitiva el proper 7 de juny, l'endemà de la final de la Champions a Berlín. Gràcies. Passem ara a la resta de l'actualitat en format més breu. Amb Joan Lluís García, Xavi Pardo i els esports amb Gerard Costafreda.
L'exregidor del PSC a Barcelona, José Cuervo, i l'exgerent de l'Hospital de Sant Pau, Jordi Varela, han reconegut que van estafar l'Institut Català de la Salut amb un contracte fictici. D'aquesta manera van evitar el judici que havia de començar ahir. Cuervo ha acceptat una pena de 10 mesos de presó, però no hi haurà d'entrar, i 9 mesos d'inhabilitació per càrrec públic. La investigació apuntava que Cuervo hauria cobrat dos sous per fer la mateixa feina, un de l'hospital i l'altre de l'ICS. El que va cobrar de més suma 47.000 euros.
El Tribunal Suprem ha tombat el recurs dels acusats pel setge al Parlament i es nega a anul·lar la condemna als 8 joves. En el seu escrit el ratifica una pena de 3 anys de presó. Insisteix que els indignats amb la seva actuació van paralitzar la feina ordinària del Parlament i això suposa un atac als valors de l'ordre democràtic. Ara els condemnats estan a l'espera que l'audiència suspengui la seva entrada a la presó fins que es resolgui l'indult que han demanat al govern espanyol.
Els Mossos han detingut dos homes a qui acusen de cometre un atracament en una entitat bancària de Bordils, al Gironès. Els detinguts van intimidar els treballadors amb dues armes de foc simulades que els investigadors van localitzar posteriorment en els seus domicilis. Se'ls acusa d'un delicte de robatori amb intimidació i tinença il·lícita d'armes.
I Els Miserables no representarà aquest estiu a l'Liceu. La productora Stage Entertainment ha cancel·lat les funcions del musical que s'havien de fer aquí a Barcelona i també a Màlaga, però no n'ha volgut donar els motius. L'obra s'havia de fer del 30 de juliol al 6 d'agost. La productora ha anunciat que tornarà els diners de manera automàtica als que ja havien comprat l'entrada.
I la resta dels esports en Repsol.
Centenars d'inversors de la Xina i Taiwan afirmen haver perdut molts milions d'euros invertint en l'empresa asiàtica Powerade, que patrocina l'Espanyol des de la temporada passada. Powerade ara està acusada d'estafa piramidal, segons informa aquest matí el periòdico. Molts inversors van apostar per aquesta empresa, impressionats que patrocinessin un equip de la Lliga Espanyola. L'acord entre l'Espanyol i aquesta empresa xinesa sembla que toca el seu punt final.
Ara, a Repsol, t'oferim unes ulleres Sun Planet exclusives. Vine a les estacions de servei Repsol, Camsa i Petronor i fins al 31 d'agost emporta-te-les per 4,95 € en les compres de 20 euros o més. Hi ha 4 models diferents. Col·lecciona'ls. Més informació a Repsol.com.
I acabem els apunts aquí al món a RAC1 parlant d'una parella, Paul Simon i Art Garfunkel, que formen part de la història indiscutible de la música per grans cançons com aquesta. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. O aquesta. O també aquesta. God bless you, please. This is Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Però amb els anys, Simon i Garfunkel han acabat sent tan coneguts per les seves composicions com per les seves baralles. De fet, el duet ja porta 45 anys separat i només es reuneix molt de tant en tant per alguna causa. Precisament, preguntat sobre aquesta possibilitat, Art Garfunkel ha aprofitat una entrevista al The Telegraph per carregar contra el seu soci. Garfunkel acusa Paul Simon de ser un idiota per deixar el duet quan aquest es trobava en ple èxit. I posats a treure els draps bruts, Garfunkel explica que a l'escola es va fer amic de Paul Simon perquè li feia pena que fos tan baixet i l'acusa de tenir complexe napoleònic. En fi, un capítol més en la història d'aquesta estranya parella que ja fa molts anys que no s'entén. O no recordeu el gag que Martes y Trece va fer amb la cançó de Boxer del duet i on anaven repartint bufetades? Oi, m'agradaria saber quantes seus de partits es podria haver escoltat ahir aquesta paròdia. Oi, oi, oi.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.